El govern esmena la consellera d'Interior, Núria Parlon, i assegura ara que el pla per posar Mossos en escoles i instituts continua actiu. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
La prova pilot per posar policies de paisà i desarmats en escoles i instituts per analitzar si ajuden a millorar la convivència continua finalment actiu. Natàlia Ramon.
Ho assegura el govern, tot i aquestes paraules d'aquest matí al matí de Catalunya Ràdio de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
Va néixer en un moment, malauradament, inoportú, i ara ha entrat doncs, en una via de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
Després de sentir Parlon, connectem amb el Palau de la Generalitat i també amb el Parlament. Albert Prat, Jordi Corbalan.
El govern de Salvador Illa s'embolica amb un pla pilot que ja va néixer amb mal peu i en només un matí passa de donar-lo per mort a dir que continua viu. La consellera portaveu Sílvia Paneque ha confirmat que hi ha 7 instituts amb Mossos de paisà i que no enterraran el projecte.
El programa continua tal com estava previst i, per tant, no hi ha cap novetat en aquest sentit.
L'oposició, inclosos els socis parlamentaris, demanen al govern que deixi d'embolicar la troca i que aparqui definitivament el pla pilot.
El clam educatiu també els ha dit de manera clara que aquesta no és la mesura que necessiten els docents.
I exigir-los que compleixin el mandat del Parlament.
Que s'aclareixin amb els seus líos, faria bé el govern de retirar-lo.
De seguida hi aprofundim. Mentrestant, de la crònica internacional, Donald Trump assegura que l'Iran mai tindrà l'arma nuclear i que l'acord de pau que s'ha de signar divendres obrirà una nova fase de negociacions per garantir-ho. Enviat especial a la cimera del G7 a Evian, a l'est de França, Jordi Baró.
Bon dia. L'acord de pau no és encara públic, però Trump en continua presumint al G7. Segons el president dels Estats Units, el text diu alt i clar que l'Iran mai tindrà una arma nuclear i amenaça, en cas contrari, en fer caure l'infern sobre el règim de Teheran. Amb l'Iran presumiblement encarrilat, Trump mira de nou a la guerra a Ucraïna i li diu a Putin que arribi un acord per acabar-la.
Al Catalunya migdia d'avui també us explicarem els nous passos de la Generalitat i el govern espanyol perquè Catalunya continuï en la cursa per acollir una gigafactoria d'intel·ligència artificial que s'ubicaria a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre.
El govern català ha aprovat els tràmits administratius el mateix dia que el Consell de Ministres ha fixat una aportació de 719 milions d'euros per desenvolupar el projecte. Les autoritats europees preveuen crear 5 d'aquestes gigafactories que han de permetre dependre menys de la Xina i els Estats Units. Hi ha una setantena de competidors arreu del continent.
Tot això el dia que Junts ha anunciat que forçarà una votació al Congrés sobre la necessitat que Pedro Sánchez avanci les eleccions generals.
En plana judicial, el jutge ha denegat a Zapatero l'ajornament de la seva declaració per les joies que li van trobar a la caixa forta. Per tant, es manté a demà. Begoña Gómez, mentrestant, parella del president del govern espanyol, continua esperant si el jutge li imposa mesures cautelars per la seva causa.
Connectem amb Madrid, Tania Tàpia.
Fa un mes que Junts per Catalunya va demanar eleccions a Pedro Sánchez, creu que ja no li queden raons per allargar la legislatura i força que la cambra voti, serà dijous, un text on li demana al president espanyol que dissolgui les Corts i vagi ja a eleccions. El diputat Josep Maria Cruzet insta la resta de grups crítics amb la situació que viu el PSOE a sumar-se a la iniciativa.
Ara és el moment, entenem, d'anar més enllà i passar de les paraules als fets, i els fets s'acrediten votant en l'hemicicle i fixant clarament la posició de cadascun dels grups.
Faltin 20 minuts per les 3, arribaran als esports. Laia Tudel, amb el debut decebedor d'Espanya al Mundial.
L'empat a 0 amb Cap Verd va ser un cop a l'optimisme que envoltava la selecció espanyola amb les aspiracions en aquest Mundial. Lamine Yamal, tot i així, va jugar 20 minuts. També van empatar l'Uruguai amb l'Aràbia Saudita i l'Iran amb Nova Zelanda. Sentirem el seleccionador iranià lamentant i denunciant les condicions dures amb què han de jugar aquest Mundial pel conflicte que té l'Iran amb els Estats Units. I aquesta matinada, i aquesta nit també, debutaran França i l'Argentina, amb Leo Messi titular. I fora del Mundial, avui comença la final de la Lliga de Futbol Sala, s'enfronten al Barça i al Pozo Múrcia.
Ja hem vist que la selecció espanyola es va embussar i sapiguem ara com tenim les carreteres, si estan embussades o no. Clàudia Serra.
Doncs sense incidències destacades a aquesta hora, sí que hi ha punts amb trànsit una mica més dens a la P7, a Barberà, en sentit Girona, i en trams de les rondes de Barcelona, a la de dalt de Sarrià Horta, sentit Besòs, i a la litoral, a la zona franca i Santa Coloma cap a Trinitat. Un últim punt de transport públic, perquè la línia T4 del tram circula amb les freqüències de pas alterades per una avaria.
I ara temps pel temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Amb quin panorama, Francesc Mauri?
Bon dia, doncs amb un panorama càlid. Avui la calor augmenta 2-3 graus respecte a ahir. Ara mateix la més alta, 20 Ebre, la Ribera d'Ebre amb 37. Valors com els que tenim aquests dies són de juliol i agost, i a més dels dies més càlids, no pas de juny. I continuarem per sobre del que toca per l'època tota la setmana, fins i tot amb una previsible punta de calor entre diumenge i dilluns.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Ara són les 2:06. El dia que us expliquem que el govern de la Generalitat ha sortit a corregir la consellera d'Interior, Núria Parlon, i assegura ara que la prova pilot per tenir Mossos als instituts que ho demanin continua actiu. L'embolic a l'executiu ha vingut arran de l'entrevista de la consellera d'Interior al Matí de Catalunya Ràdio, on ha deixat clar que el pla quedava aturat.
Va néixer en un moment, malauradament, inoportú, i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
Això és exactament el que ha dit Parlon. Ara anem al Palau de la Generalitat. Albert Prat, bon dia.
Què tal, Joan? Bon dia.
Més enllà d'aquestes paraules, però primer a través d'una nota i fa uns minuts a través de la consellera portaveu, el govern ha dit que tot segueix igual, malgrat que Parlon ha dit que el pla, com sentíeu, estava en via de paràlisi.
Sí, el govern s'ha tornat a enredar amb un projecte que ja li va donar mal de caps quan es va conèixer a través de la premsa i que ara havia aconseguit apartar del focus mediàtic. L'executiu de Salvador Illa nega cap rectificació, però el cas és que aquest matí la consellera d'Interior ha donat la prova pràcticament per morta i al cap d'unes hores el mateix departament ha emès un comunicat esmenant les explicacions de la seva consellera i assegurant que el pla continua endavant. Fa una estona, la consellera portaveu Sílvia Paneque també ha defensat la mateixa versió.
Tant el departament com la pròpia consellera han traslladat precisament doncs que volien contextualitzar aquesta afirmació en el global de la declaració que ha fet, i en qualsevol cas, des del govern el que els hi traslladem és que no hi ha cap novetat al respecte d'aquest programa, d'aquesta prova.
Sigui com sigui, a l'executiu són conscients que aquest pla va néixer amb el peu, com dèiem, enmig del conflicte amb el sector educatiu, però insisteixen que és bo pels instituts amb més conflictivitat. Ara mateix hi ha 7 centres, segons Paneque, que tenen agents de paisà, i la intenció de l'executiu és no ampliar-lo fins l'any que ve, quan es vol avaluar com ha anat aquesta prova pilot.
Doncs després de tot plegat, com és lògic, l'oposició, inclosos els socis parlamentaris, demanen al govern que s'aclareixi i que deixi al calaix definitivament el pla per desplegar Mossos en centres educatius. Ara connectem amb el Parlament, Jordi Corbalan.
I aquí al Parlament, el gruix de l'oposició recorda al govern que la cambra va votar una moció demanant la retirada del pla pilot i demanen a l'executiu de Salvador Illa que escolti el clam de la comunitat educativa en contra de la presència de policies a les escoles. Sentim Mònica Sales de Junts, Esther Capella d'Esquerra, David Cid dels Comuns i Pilar Castillejo de la CUP.
No sé ben bé si ara estan reconeixent l'error o no. Jo crec que el clam educatiu també els ha dit de manera clara que aquesta no és la mesura que necessiten els docents.
Esperem que deixin de rectificar-se entre ells i exigir-los que compleixin el mandat del Parlament i que també escoltin doncs, a la comunitat educativa i a la societat en general.
Que s'aclareixin amb els seus lios, els lios del govern que els resolguin entre ells, faria bé el govern de retirar-lo.
Mai serà el moment oportú d'introduir els Mossos a les escoles.
En canvi, des de Vox han defensat la continuïtat del pla.
Doncs aquest és el principal tema del dia a Catalunya. Mentrestant, el món mira a Evian, a França. I allà Donald Trump revela que l'acord amb l'Iran elimina l'amenaça nuclear de Teheran. Ho ha dit en una trobada amb el líder de Qatar, com dèiem, a Evian, on es fa la cimera del G7. El president nord-americà reitera les amenaces contra el règim dels ayatolàs i renya el seu aliat israelià Benjamin Netanyahu. Els països més rics acorden a pujar també la pressió a Rússia per posar fi a la guerra d'Ucraïna en una sessió matinal on també hi era Zelensky. El nostre enviat especial a Evian és en Jordi Baró. Jordi, bon dia.
Bon dia. Segon dia de cimera del G7 i tota l'atenció encara en Trump i en l'acord amb l'Iran. No s'ha fet públic el memoràndum que s'espera que es firmi divendres a Ginebra, però el president dels Estats Units ha garantit que el pacte diu alt i clar que el règim de Teheran no tindrà una bomba nuclear. Trump amenaçava en cas contrari amb represàlies.
No la desenvoluparan, compraran o adquiriran o qualsevol altra cosa. No adquiriran una arma nuclear. I si ho fan, els caurà l'infern a sobre i no ho faran.
Trump hauria tirat endavant amb l'acord amb l'Iran sense fer cas dels dubtes del director de la CIA sobre la voluntat de l'Iran de fer concessions en el programa nuclear. El president dels Estats Units ha estat avui, per altra banda, molt crític públicament amb Netanyahu, a qui demana que sigui més responsable en l'ofensiva contra l'Iran. L'altra gran qüestió avui a la taula del G7, Ucraïna, amb l'assistència de Zelensky i amb aquest missatge de Trump a Putin.
Rússia hauria d'arribar a un acord. Rússia ha tingut una quantitat enorme de pèrdues humanes i Ucraïna també. És una bogeria el que està passant allà. Simplement continuen lluitant, perdent soldats, perden tants soldats. Això no passa des de la Segona Guerra Mundial. He solucionat 8 guerres. Aquesta va ser la que vaig pensar que seria la més fàcil de resoldre.
Zelensky, l'únic de negre avui entre els líders a Kiev, ha insistit en negociar cara a cara amb Putin. Diu que vol reunir-s'hi abans de l'hivern.
I mentrestant, el Líban mira amb esperança l'acord entre els Estats Units i l'Iran, tot i que les declaracions que venen d'Israel no hi conviden, desafiant l'ocupant i les crides a la prudència del propi govern. Una part important de la població del sud del país intenta tornar a casa seva. Connectem ara amb Jerusalem, Jordi Brascó.
Bon dia. Aferrar-se a qualsevol cosa és normal quan t'han expulsat de casa i l'únic que desitges és tornar-hi. Per això molts libanesos que van haver de marxar del sud del país han considerat l'acord entre Estats Units i l'Iran com l'autorització que necessitaven per emprendre el camí de retorn, encara que en realitat no sàpiguen exactament què hi diu. Els veïns de pobles com Gandúrie s'han trobat amb un panorama desolador. Mohamed Ali Nader és el seu alcalde.
La situació és depriment, com podeu veure. Mireu, la terra és inevitable, les cases estan enderrocades i les que no són destruïdes no es poden evitar perquè estan destrossades per dins.
Les autoritats libaneses demanen als habitants del sud que encara no tornin, ja que és perillós. Ahir mateix, un atac amb drons i artilleria israeliana va matar una persona. A més, no és clar que l'accés a alguns pobles sigui possible. Netanyahu ja ha deixat clar que els seus soldats no pensen marxar.
Hem creat una zona d'amortiment, una zona de seguretat. Ens hi quedarem tant temps com calgui. L'Iran volia que ens retiréssim d'allà. No ha passat. Sabeu per què no ha passat, entre altres coses? Perquè m'he mantingut molt ferm.
Aquest to triomfalista de Netanyahu s'ha de posar en un context de precampanya electoral. El primer ministre israelià es dirigeix, sobretot, als israelians que viuen al nord, a tocar del Líban, i que ja fa temps que demanen solucions definitives en relació al conflicte amb Hezbollah.
2 minuts i serà un quart. Ara farem una pausa per la publicitat i a la tornada us parlarem de la cursa perquè Móra la Nova, la Ribera d'Ebre, aculli una de les gigafactories europees d'intel·ligència artificial.
Catalunya migdia.
Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
El Tour surt de Barcelona. I Barcelona surt de festa. Vine a la festa del Tour. Del 26 de juny al 5 de juliol, concerts, música, gastronomia, cultura popular i més de 60 activitats convertiran la ciutat en una gran celebració. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
Catalunya migdia.
Us ho dèiem abans dels anuncis. Avui també és notícia una nova empenta a la candidatura perquè Móra la Nova, la Ribera d'Ebre, aculli una de les gigafactories europees d'intel·ligència artificial. I la notícia és que el govern espanyol s'ha compromès a aportar 719 milions d'euros al projecte i la Generalitat ha aprovat la constitució de l'empresa semipública, fet pública o privada, que l'impulsarà. Haurà de competir aquesta candidatura amb una setantena de candidatures més, d'entre les quals les autoritats europees n'escolliran 5 durant la segona meitat d'aquest mateix any 2026. Jordi Canal.
Aquestes gigafactories són grans centres de dades per desenvolupar i entrenar models de la intel·ligència artificial del futur i fer-ho a nivell comunitari per disposar de sobirania europea en aquest camp i no dependre de tecnologies nord-americanes o xineses. Comptar amb una infraestructura com aquesta beneficiaria molts sectors, segons la ministra portaveu Elma Said.
Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
La Generalitat considera que la candidatura de Móra la Nova reuneix tots els requisits per ser escollida per aquesta inversió, que podria arribar als 5.000 milions d'euros. El govern català és propietari dels terrenys on s'emplaçarà la gigafactoria i té una participació inicial de l'1% en l'empresa que hi haurà darrere el projecte. L'executiu espanyol un 48% i el 51% restant se'l reparteixen empreses privades com el Banc Santander, Telefònica o la constructora ACS. El domicili social de l'empresa serà a Móra la Nova, tot i que la candidatura també inclou una subseu a San Fernando de Henares, a Madrid.
I mentrestant, en crònica política, Junts per Catalunya eleva la pressió sobre Pedro Sánchez enmig d'una setmana horribilis pel PSOE. Els de Carles Puigdemont volen forçar, veurem si se'n surten, una votació al Congrés dels Diputats per demanar al president del govern espanyol un avançament electoral. Aquest moviment, a més, coincidirà amb la declaració de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, a l'Audiència Nacional. Anem cap a Madrid, Tania Tàpia.
Bon dia. En una setmana de màxima tensió judicial per al PSOE, Junts per Catalunya redobla la pressió sobre el govern de Pedro Sánchez i força un moviment polític per evidenciar que la legislatura ha arribat al final i cal avançar eleccions. Fa un mes que Míriam Nogueras va dir-li a Sánchez a l'hemicicle i Junts interpreta que la situació ha empitjorat. Josep Maria Cruzet.
I malgrat ha passat un mes, el president ha estat incapaç de portar cap raó de pes que justifiqui que aquesta legislatura ha de continuar.
Per això els de Carles Puigdemont han aprofitat una moció del PP per presentar un esment en aquest sentit. Un text que es debatrà probablement dimecres i es votarà segur dijous. No té vinculació jurídica, reconeixen a Junts, però obligarà tots els partits a posicionar-se. Elma Sainz, ministra portaveu.
No comparto ese planteamiento que hace Junts. Este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá.
Junts no és l'únic partit que ha fet el pas. El PP, pràcticament a la vegada, ha canviat el seu text per introduir la mateixa idea. Diu Esther Muñoz, portaveu del Congrés, que ha estat casualitat i destaca que es voti un text, l'altre o els dos. El més important és que...
Se va votar esta semana una cuestión de confianza. Esta no va a ser una votación cualquiera. Si Pedro Sánchez pierde esta votación, va a tener que convocar elecciones generales.
Uns textos, per cert, que hauran de passar el filtre de la mesa que ja els estudia. Qui no canvia de posició són els socis com Esquerra o Bildu, tot i que els republicans demanen a Sánchez que es mogui. Gabriel Rufián i Merche Púlua.
Aguantar nos puede llegar a parecer bien, pero ¿para qué? ¿Para qué se quiere aprovechar el tiempo? ¿Simplemente para aguantar y decir que los otros son peores?
Creo que es favorecer a la derecha y nosotros no queremos. Por nuestra parte no lo entendemos.
Les mirades estan ara posades en un altre soci del PSOE, el PNB, que també ha demanat eleccions, però que de moment guarda silenci.
Tot plegat, ens quedem a Madrid, agafa el PSOE a un pas que el jutge del cas Zapatero el vegi demà, l'expresident del govern espanyol, perquè ha rebutjat ajornar la declaració de demà i, per tant, obliga l'expresident del govern espanyol a declarar per les joies que guardava a la caixa forta del seu despatx i també pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. El govern espanyol afronta la declaració de Zapatero amb l'ai al cor, però tornen a defensar la seva innocència. Anem ara al Palau de la Moncloa, Paula Brujats.
Què tal? Bon dia. La cita és demà a les 9 i Zapatero finalment haurà de respondre a les preguntes per les joies valorades en 1.300.000 euros que la policia es va emportar del seu despatx. Zapatero demanava més dies per acreditar l'origen de les joies que li han costat una segona imputació per contraband i frau fiscal, però el jutge es nega a ajornar aquesta declaració. La foto de Zapatero demà a l'Audiència Nacional és un cop dur per al govern espanyol i per al PSOE, però de cara en fora, tranquil·litat i confiança que és innocent. Elma Saiz, ministra portaveu, i Patxi López, portaveu dels socialistes.
Mira, el gobierno afronta esta semana con tranquilidad, sin miedo, la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones.
Se van a aclarar muchas cosas y de que se van a desmontar muchas otras. José Luis Rodríguez Zapatero demostrará su inocencia.
Però no es mullen sobre si Zapatero hauria de retornar les joies si li van regalar quan era president del govern espanyol. En canvi, la Moncloa sí que es mulla sobre el previsible judici a Begoña Gómez. Diu la ministra portaveu que serà un escàndol si el jutge Peinado li retira el passaport.
Estamos hablando de retirar el pasaporte a la mujer del presidente del gobierno de España. Es una medida que no se entendería.
I fons de la Moncloa afegeixen que és impensable justificar que Begoña Gómez té risc de fugida, és absurd i no s'ajustarà al dret si Peinado ho acorda. La decisió del jutge arribarà en les properes hores.
Doncs mentre l'esperem, us expliquem un altre tipus d'investigació. I en aquest cas fa referència als grans bancs i a la guerra hipotecària que estan en el punt de mira de la Comissió dels Mercats i la Competència. L'organisme investiga les 6 principals entitats de l'Estat per possibles pràctiques anticompetitives i els obre un expedient sancionador, Jordi.
La CNMC estudia si el Santander, el BBVA, CaixaBank, el Sabadell, Banc Inter i Unicaja haurien pogut alterar la competència, revelant detalls de la seva política comercial. Segons Competència, alguns directius bancaris han fet declaracions sobre l'estratègia que seguirien amb els tipus d'interès de les hipoteques a tipus fix. Molts han coincidit que la guerra comercial per captar clients les ha abaratit massa per resultar rendibles i alguns han dit que reduïen la seva cartera hipotecària, mentre altres s'hi han continuat mostrant interessats, però a tipus més alts. Aquestes manifestacions, diu la CNMC, haurien permès a les diferents entitats anticipar els moviments dels seus competidors. L'organisme diu que l'obertura de l'expedient no prejutja el resultat final de la investigació, que es pot allargar fins a 2 anys.
Encara una altra investigació perquè el Gremi de Restauració de Barcelona ha denunciat 30 supermercats que han destinat un espai perquè els clients puguin consumir el que acaben de comprar, els anomenats mercaurans, i també 50 fleques degustació per intrusisme i per incomplir la normativa municipal en Escura.
En el cas dels mercaurans, avui s'han denunciat 30 supermercats de la cadena Mercadona, però el Gremi ja ha dit que aviat farà el mateix amb altres marques de distribució. És la primera vegada a tot l'Estat que es presenta una denúncia d'aquest tipus. La normativa prohibeix que la zona que hi ha entre la porta del supermercat i les caixes es faci servir per a cap tipus d'activitat comercial. El director del Gremi, Roger Pallarols, ja ha explicat que han comprovat in situ que això s'incompleix.
Disposen d'un assortiment de productes destinats a facilitar el consum, tovallons, gots, coberts, bujols per separar els residus i fins i tot microones. Per descansar no es necessiten microones.
Pel que fa a les fleques de degustació, aquesta no és la primera vegada que es presenta una denúncia. De fet, avui s'han denunciat 50 establiments reincidents. Pallarols ha retret a l'Ajuntament la permissivitat amb què tracta aquest tipus de negocis.
Per què tolera que les fleques incompleixin de manera sistemàtica? Per què no actua contra les fleques reincidents amb la mateixa determinació amb què ho fa amb els reincidents d'altres sectors? I per què, quan les fleques i els bars cometen infraccions idèntiques, les fleques tenen el privilegi que no se'ls imposi cap sanció?
Ara per ara, les denúncies són administratives, però Roger Pallarols ja ha avisat que si l'Ajuntament segueix sense actuar, no descarten denunciar l'actuació municipal a la Fiscalia.
Ara és 3:15. Amb aquesta idea dels mercaurans, ens anem a publicitat. D'aquí 45 segons tornem.
Catalunya migdia.
Els Mossos d'Esquadra són amb tu sempre, per fer que la convivència sigui una realitat. I són per escoltar, per acompanyar, per cuidar, per protegir i per actuar. Són amb tu, són amb tothom. I aviat en seran molts i moltes més, perquè s'obre una convocatòria amb 1.587 noves places. Si vols ser mosso o mossa, presenta la teva sol·licitud fins al 22 de juny a mossos.gencat.cat. Mossos d'Esquadra, molt més que una feina.
Catalunya migdia.
Avui és 16 de juny de 2026, per tant, avui fa 50 anys de l'anomenat aixecament de Soweto. Un aixecament en què 176 estudiants negres van morir a l'enorme barri perifèric de Johannesburg, a Sud-àfrica, per la repressió policial a les protestes contra la segregació racial, Xavier Vilà.
Sí, la matança va començar quan grups d'escolars es van reunir en protesta per la introducció de l'afrikaans, la llengua de la minoria blanca governant a l'ensenyament obligatori a les escoles negres. Els alumnes que protestaven es van trobar afrontant bales, gas lacrimogen i gossos. L'escolar que va liderar la protesta es diu Jesse Machinini, que tenia llavors 19 anys.
De sobte van sortir dels seus cotxes i van avançar cap a nosaltres. El primer policia blanc va llançar gas lacrimogen. El mateix policia va disparar contra els estudiants. Jo estava amb l'Hector Peterson quan va ser tirotejat. Va ser el primer estudiant que vaig veure caure després que li van clavar un tret al cap. No m'ho podia creure.
Peterson, tirotejat al cap, com escoltàvem, tenia llavors 13 anys i va ser només una de les 176 víctimes mortals per aquella repressió que també va provocar la detenció de centenars de ciutadans negres. Entre els supervivents de la massacre hi ha en Seth Mazibuko, qui sostenia que els rastres ara esveïts de l'aixecament simbolitzen una nació que no ha pogut honorar el llegat dels que van morir.
Our children are leaderless.
Els nostres fills no tenen líder i no podem esperar d'ells que siguin el que vam ser nosaltres. No volem més bales, no volem més sang. El que ara volem és votar.
Mazibuko es va passar 7 anys entre reixes pels fets a la infame presó de Robben Island, on Nelson Mandela, l'ànima de la revolta negra a Sud-àfrica, va llanguir gairebé 3 dècades. Al final de l'apartheid, l'any 94, el nou govern democràtic va declarar el 16 de juny Dia Nacional de la Joventut, consagrat a honorar els caiguts avui fa mig segle.
Doncs això és el que passava fa 50 anys. Ara tornem al present. I ho fem amb un balanç de la visita del Papa a Catalunya i a altres punts d'Espanya la setmana passada. La Conferència Episcopal Espanyola nega que hi hagi hagut cap tipus de veto a cap associació de víctimes d'abusos sexuals de l'Església durant aquesta trobada que van tenir amb el Papa Lleó XIV en el seu viatge oficial a l'Estat la setmana passada. La cúpula dels bisbes espanyols ha fet aquest balanç que us dèiem avui d'aquesta visita que ha qualificat d'èxit rotund. Mònica Mas.
Sí, el president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, ha sortit al pas de les crítiques rebudes per a associacions de víctimes d'abusos sexuals per part de l'Església perquè se les havia deixat fora de la reunió amb el Papa el dia 8 de juny a Madrid.
Nuestra experiencia nos dice que muchas de las víctimas no están asociadas y por tanto no ha habido una cuestión de veto ni de decir estas asociaciones que surjan o no, sino de decir cuál podría ser ese criterio.
I paral·lelament al Congrés dels Diputats aquest matí, Miguel Hurtado, el primer denunciant dels abusos sexuals a Montserrat, ha demanat al ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, que deixi de paralitzar la llei que s'impulsa des de Catalunya per aixecar la prescripció dels delictes d'abusos sexuals.
Exigint que el ministre Bolaños compareixi davant la Comissió de Justícia per explicar per què la llei d'imprescriptibilitat catalana continua bloquejada. Per què el ministre es nega a convocar la ponència quan hi ha un 88% del Congrés a favor d'ampliar els actuals terminis de prescripció.
Pel que fa al cost de la visita del Papa, la Conferència Episcopal assegura que s'han gastat uns 26 milions d'euros entre totes les administracions, per tant, els dels 25 que s'havien previst.
I des d'avui fins dijous, la Fundació Arrels espera entrevistar com a mínim unes 700 persones que viuen al carrer a Barcelona per poder elaborar una radiografia de la seva situació. Prop de 400 voluntaris fan possible aquesta enquesta que fa 10 anys que impulsa l'entitat i que es fa en prop d'una quinzena de punts de la ciutat, Marriera.
Aquest matí, al centre obert d'Arrels, el Raval era un anar i venir de voluntaris que entrevistaven persones sense llar. Se'ls feia una trentena de preguntes sobre quant temps porten al carrer, la seva salut o si han rebut suport social. Des de l'entitat esperen arribar al màxim de gent possible, ja que any rere any puja el sensellarisme a Barcelona. Segons l'última enquesta del mateix Ajuntament, ja són més de 2.000 persones que dormen al carrer de la capital catalana. Sentim Bob Walker, membre de l'equip de carrer d'Arrels.
L'any passat, o l'última edició, vam enquestar quasi 700 persones i la intenció en aquest any és arribar més o menys. Sí que cal, la quantitat és important, però també, com que fem durant el dia, també és molt important la qualitat de les enquestes. I no hi ha pressa, que la persona se senti còmoda.
Fins dijous s'allargaran aquestes enquestes i després, amb totes les informacions recollides, es farà un informe sobre el sensellarisme a la capital catalana i els nous perfils de les persones que viuen al carrer.
Això a Barcelona, mentrestant, a València. Han detingut un jove de 24 anys acusat d'apunyalar mortalment el logopeda del seu fill de 2 anys ahir a la tarda, Miquel Jarque.
El pare es va entregar a la policia i va confessar el crim. Va dir que sospitava que l'home havia abusat del seu fill. Segons el relat que va explicar la policia, va arribar al centre abans d'hora i va trobar el seu fill sense bolquers i amb els pantalons abaixats. El detingut assegura que va demanar al logopeda, un home de 32 anys, veure les càmeres de seguretat, però s'hi va negar. Després dels fets, el pare va deixar el fill a casa seva i es va entregar a la comissaria de Burjassot, a l'Horta Nord del País Valencià.
Acabo de sentir els senyals horaris de 2:15. El jutge que investiga l'actriu Elisa Mulià per suposades calúmnies a l'exporteu de Sumar Íñigo Errejón ordena que se la detengui.
En una interlocutòria, el jutge Arturo Zamarriego ordena que la detinguin i la posin a disposició judicial per no compareixer per tercera vegada. El magistrat argumenta que Mulià ja havia estat advertida que si continuava sense presentar-se davant de la justícia, s'exposava a ser arrestada.
Atenció avui també a això. Més de la meitat dels infants de l'Estat pateixen com a mínim 3 situacions climàtiques extremes combinades, com ara onades de calor, sequeres o contaminació. Són dades del darrer informe d'UNICEF. L'organització més alerta que aquesta exposició múltiple afecta el desenvolupament dels infants, Cristian Roldán.
Les principals amenaces a l'Estat són les onades de calor, que afecten 6 milions d'infants, i la sequera, que n'afecta 4 milions. A més, cal tenir en compte també la contaminació, sobretot als entorns més poblats, com ara les ciutats. En aquest àmbit, des d'UNICEF, destaquen les conseqüències que experimenten els infants quan pateixen aquestes situacions extremes, sobretot combinades. Laura Contreras és la directora d'influència d'UNICEF.
No tiene los mecanismos físicos para enfrentar la ola de calor al mismo nivel que los adultos. Y el ejemplo más claro es sudar. No sudan, los bebés sobre todo, no sudan. Cada respiración que hace un niño de aire contaminado tiene un impacto en sus pulmones mucho más intenso que en los adultos.
La situació, a més, és extrapolable a la resta del món, on més de 1.000 milions d'infants s'enfronten també a 3 d'aquestes amenaces climàtiques combinades. Per tot plegat, des d'UNICEF demanen als governs que redueixin les emissions i que les escoles i els centres sanitaris siguin resistents als efectes del clima. També exigeixen que els plans d'emergència tinguin especial cura de la infància i reconeguin la singularitat dels més petits.
I abans de la cultura us expliquem que fa més de 10.000 anys que hi ha humans de manera continuada al Pirineu a més de 2.000 metres d'altitud. Ho revelen les dades d'investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona. Anem a la Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
Bon dia, sí, han publicat una base de dades que recull 124 datacions amb carboni 14 de 45 jaciments al Parc Nacional d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici i que demostra que els humans hem ocupat aquests espais de manera continuada des del final del Paleolític. Armengol Gassiote és el director del grup d'arqueologia d'alta muntanya de la UAB.
Fa 10.500 anys tenim grups humans que estan ocupant petits abrics com a campaments per anar a caçar. Després aquests glaciars desapareixen i l'activitat humana s'intensifica ja amb els primers indicis d'activitat ramadera, no? Això el que ens està indicant és que les muntanyes, que fins ara pensàvem que eren espais només naturals, són també uns espais que allotgen patrimoni i història humana.
El jaciment més antic amb ocupació continuada és l'abric de les Obagues de Ratera, a 2.320 metres i més de 10.000 anys d'antiguitat, una troballa excepcional. També s'han trobat restes de construccions en pedra de fa més de 5.000 anys, les més antigues del Pirineu i de les més antigues de Catalunya.
Aquest era el panorama fa 10.000 anys al Pirineu. Avui, el panorama a Catalunya és que hi ha 947 municipis. Se n'ha fet un joc. Ara farem una pausa per la publicitat. D'aquí un minut us expliquem de què va aquest joc. Ja us anticipem que podeu anar pensant, a veure, en aquest minut, quants municipis sou capaços d'anomenar.
Catalunya migdia.
El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Senyores i senyors, bon dia.
La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
¡Hijo!
Simplemente demuestra la desesperación de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
Jo havia cantat a l'Església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
Sí.
I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
És veritat que la cara però estava rara.
Era Shakira o no era Shakira?
Jo estic segura que sí.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Catalunya migdia.
El que us dèiem, si fa uns anys va arrasar el Paraulògic, un joc per mòbils i tauletes per demostrar els coneixements de català, ara el que causa furor és els 947. És un joc en línia que en poques setmanes s'ha disparat, posa a prova els coneixements de geografia catalana i acumula més de 30.000 partides jugades. El nom fa referència als 947 municipis que hi ha a Catalunya i el seu creador és de Girona. Anem cap allà, Carla Saló Pujol.
L'impulsor del joc és Arnau Font, un creador de contingut especialitzat en tecnologia i intel·ligència artificial. Assegura que no tenia cap expectativa a l'hora de crear el joc i que ho va fer com un simple passatemps.
La veritat és que no tenia cap expectativa, però estic molt content, no, d'aquesta rebuda i sobretot que la gent s'hi hagi passat hores i hores jugant.
El repte té quatre modes de joc diferents i el seu creador explica que pot ser una bona manera de donar a conèixer aquells municipis catalans més petits.
Doncs a veure si gràcies a aquest rànquing o a aquest joc doncs anem descobrint allò més municipis més petits, més desconeguts, no?
Després de l'èxit del joc, ara Font està estudiant la creació d'un cinquè repte.
Canviem radicalment de registre. El llibre que va fundar la història de l'art occidental es podrà llegir per primera vegada en català. L'editorial Proa publica la traducció de les vides dels més excel·lents pintors, escultors i arquitectes. El clàssic del renaixentista Giorgio Vasari, editat a mitjans del segle XVI. Barcelona, Montse Mas.
L'obra inclou prop de 200 biografies d'artistes clau del renaixement italià, des de Cimabue fins al mateix Vasari, passant per Miquel Àngel o Leonardo da Vinci. I és el resultat de més de 20 anys de treball de l'advocat valencià Martí Domínguez Pérez, que ha culminat ara el seu fill de manera pòstuma. Per l'escriptor i professor de periodisme Martí Domínguez Romero, Vasari és el primer periodista cultural de la història i el seu llibre és de lectura obligatòria. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
Podem dir que sí, també és el primer sociòleg de l'art, el primer historiador de l'art i el primer museògraf.
És obligatori per a qualsevol persona que tinga interès per la cultura, perquè ja no sols és que parla evidentment, de Ghirlandaio o de Miquel Àngel o de Rafael o de Leonardo o de dones pintors, que també és dels primers en parlar de dones pintores, sinó també reflecteix un món del Renaixement. Ell crea el terme Renaixement.
L'edició catalana, publicada per Proa, consta de 3 volums, supera les 3.000 pàgines i, a més d'una extensa introducció, inclou els retrats dels artistes dibuixats pel propi Vasari.
I ara un altre canvi radical de registre. Quina està, Marina Herlop, Quimi Portet o Mimi Maikia són alguns dels artistes destacats de la pròxima edició del Mercat de Música Viva de Vic. Més de 70 propostes artístiques ompliran de música la capital d'Osona del 16 al 20 de setembre. Barcelona, Marc Ruiz.
Al cartell d'aquest any destaquen artistes que viuen un gran moment de popularitat com Ginestà, d'altres d'emergents que es consoliden com Lia Cali i amb veterans com Nacho Vegas o Quimi Portet i d'altres que s'han guanyat el respecte del públic i el sector com Momi Maiga. L'espectacle inaugural d'aquest any serà una producció pròpia dirigida per la dramaturga italiana resident a Barcelona, Lucia del Greco. Barrejarà diversos estils artístics per parlar de l'experiència de la música en viu i com l'han transformada les xarxes o la intel·ligència artificial. El director artístic Jordi Rial defensa la voluntat del mercat de ser també un espai de pensament.
Tant de bo que ens agradaria molt que servís per reflexionar i que també hi hagués aquest espai en el mercat no només de treballar i d'aconseguir concerts i de fer negoci, sinó que també hi hagués aquest punt de pausa i de metapensament en el sector.
Una altra de les novetats d'aquest any és que desapareix el sucre i es reforça la carpa. A més, s'entregarà per primer cop el Premi Marc Lloret a la millor cançó en català, promogut per Mishima, també com a homenatge al membre de la banda i exdirector del mercat que va morir el 2025. S'hi han presentat 150 propostes, de les quals han quedat 27 filanistes, i se sabrà el guanyador al mercat.
Anem a brindar
per l'alegria, per tots aquests anys de bogeria.
Mentrestant, a Lleida, una vintena de locals d'oci nocturn, els més importants, uneixen forces per promoure la llengua catalana en una iniciativa que és pionera. Volen que soni més música en català i que sigui la llengua principal per atendre els clients. Noelia Casellas, ho faran conjuntament amb Òmnium Cultural.
Sí, són locals grans i coneguts com el Biloba, la Manolita, la Nuit, el Traganitz o la Boat, fins a un total de 18. La campanya es diu que soni el català i es comprometen a utilitzar-lo com a llengua habitual a la publicitat, en els espais i en la música que punxen. Dolors Pifarrés, la presidenta d'Òmnium a Lleida.
Per què no fer doncs, que la socialització de joves i no tan joves, doncs a la pista, a la barra, als concerts, a les converses, per què no posar el català allí també?
Per potenciar aquest ús, per exemple, Òmnium farà cursos de català als treballadors que no en parlin. Toni Revés, del Cafè del Teatre, assegura que hi ha locals que no parteixen de zero, però que cal fomentar-ho.
Tot i que s'estigui fent, van bé per prendre consciència d'on som, prendre consciència de com està la llengua.
A més, es vol fer una festa anual destinada a la promoció de la llengua.
Catalunya migdia.
20 minuts i seran a les 3. Des de la informació esportiva, Laia Tudel, amb la festa de Cap Verd després de debutar contra Espanya.
Perquè s'esperaven sortir golejats d'aquest primer partit i, en canvi, van aconseguir un històric empat a 0. Sorprenent va ser el debut d'Espanya al Mundial. Les travesses eren molt optimistes amb el conjunt espanyol. S'esperaven una golejada per part d'Espanya i, en canvi, no van poder marcar ni un gol. Espanya 0, Cap Verd 0. Enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà, sens dubte aquest resultat ha estat una de les sorpreses del Mundial.
La principal sorpresa, diria, si més no per diferència al rànquing, jugava la número 2 mundial contra la número 67. No va ser el partit que havia imaginat Luis de la Fuente, que va apostar per Ferran i Gavi a les bandes i no va poder comptar amb Lamine Yamal fins als últims 20 minuts. Amb Lamine i sense Lamine, el resultat va ser el mateix, empat a 0, impotència ofensiva que va acabar amb aquest empat sense gols davant d'una selecció debutant i a priori assequible com Cap Verd. Un entrebanc que rebaixa l'eufòria general que es vivia a l'entorn de la selecció espanyola, conscient del soroll que generaran els pròxims dies. Luis de la Fuente va mirar de posar calma.
Me parece muy bien el ruido y las nueces. Este equipo es fiable sí o sí. Por cierto, hoy superamos 32 partidos invictos. Un partido hoy, partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva.
Per contra, l'altra cara de la moneda va ser Cap Verd, una gesta personificada en el seu porter de 40 anys, Bosinha, l'MVP del partit, que ve de jugar a la segona divisió portuguesa i que ahir debutava en un Mundial mantenint la porteria zero davant tota una candidata al títol. Es va emocionar amb llàgrimes un cop acabat el partit, pensant en els seus avis, que ja no hi són, i explicava després que tampoc havia pogut portar la mare i la resta de la família per problemes amb el visat.
Les regles de Estados Unidos cambiaron y teníamos que pagar una tasa muy grande para traer mi mamá y otros hermanos, y entonces no conseguimos tratar a tiempo, pero pienso que voy a intentar ver si consigo para pelo menos el último juego para mi mamá también estar aquí.
Són les històries que també fan gran els mundials. Per cert, Bosinha ha començat el partit, va començar el partit que el seguien unes 200.000 persones a Instagram. L'últim cop que ho he mirat anava a camí dels 7 milions de seguidors.
D'un ni do. L'impacte que va tenir aquest partit de Bosinha en aquest Mundial, és lògic, el segueix molta gent i, com dèiem, una gesta històrica el que va aconseguir Cap Verd davant d'Espanya. Va acabar amb empat aquest partit, però vaja, és que tots els partits que es van jugar ahir, Sònia, van acabar tots amb empat.
Sí, n'hi havia un que interessava especialment la selecció espanyola. A l'altre partit del grup, aquest empat a un entre l'Uruguai i l'Aràbia Saudita deixa sense un gran efecte l'ensopegada espanyola. tornen a partir de zero, per dir-ho així, en aquests dos partits que queden els quatre rivals d'aquest grup. Mateix resultat, empat a un entre Bèlgica i Egipte, on per cert va jugar uns minuts el juvenil del Barça, Hamza Abdelkarim, i també empat, en aquest cas, l'últim partit d'ahir nit, empat a dos entre l'Iran i Nova Zelanda.
Ah, aquest partit de l'Iran que es juga enmig d'aquest conflicte obert que tenen Estats Units i l'Iran i que quan va sonar l'himne nacional de l'Iran abans del partit, una part del públic de l'estadi el va xiular. La situació de la selecció de l'Iran en aquest Mundial és complicada. Sònia, està molt marcada per aquest conflicte.
Sí, per començar, ho demostra el fet que va viatjar la nit abans del partit des de Mèxic fins als Estats Units amb una delegació molt reduïda de jugadors i staff per les restriccions amb els visats. No van entrar a terra nord-americà, per exemple, ni el president de la Federació de Futbol Iraniana, ni el director de l'equip, ni tan sols el cap de comunicació, entre d'altres. A Iran només li permeten dormir la nit abans del partit als Estats Units. Van haver de marxar directament un cop jugat el partit en un altre vol des de Los Angeles a Tijuana, on es troben concentrats. Voldrien haver-se quedat a descansar aquí aquesta nit, però no els hi van permès, i abans de volar, el seleccionador iranià, Amir Galenoi, aixecava la veu contra el tracte que estan rebent.
Segurament el nostre equip sigui el més oprimit de tot el Mundial. Penseu que el nostre màxim responsable, el president de la Federació de l'Iran, no és aquí. Els nostres mitjans de comunicació tampoc hi són aquí.
Doncs aquesta és la situació complicada que té l'Iran per disputar aquest Mundial de Futbol. Tunísia, per cert, ja té nou entrenador, el francès Hervé Renard, és el nou seleccionador després de la destitució de Sabri Lamouchi per la derrota de 5-1 davant Suècia en el primer partit que van disputar en aquest Mundial. Tot això que us hem explicat va passar ahir. Ara repassarem la jornada d'avui. Aquesta jornada té previst 4 partits, però en destaquen especialment 2. El debut de la França d'Mbappé, també de Jules Koundé, i el de l'Argentina de Leo Messi, que recordem, Eudald Serra, estem parlant de l'actual campiona del món.
Doncs sí, serà França, però, qui precisament obrirà la jornada d'avui, enfrontant-se al Senegal a partir de les 9 del vespre. Els africans van guanyar l'última edició de la Copa d'Àfrica, però poc després van ser desposseïts del títol en favor del Marroc, perquè durant la final van abandonar el terreny de joc durant uns minuts com a protesta per un penal xiulat en contra. Només una vegada s'han enfrontat França i Senegal en un Mundial, també va ser la primera jornada, i llavors, atenció, perquè els africans van donar la gran sorpresa guanyant per 0-1. Va ser el Mundial del 2002. Més tard, a les 3 de la matinada, hora nostra, debutarà l'Argentina davant Algèria. Serà el 6è Mundial per Leo Messi, que juntament amb Cristiano Ronaldo establiran un nou rècord a la història de la competició. Tot i que està a punt de fer 39 anys, de fet els fa la setmana que ve, l'ex blaugrana serà titular aquesta matinada, tal com ha confirmat el seleccionador argentí Lionel Scaloni.
Yo creo que ya lo dije, lo de Leo, creemos, no son los argentinos, creemos que todo el mundo lo quiere ver adentro de una cancha, quiere verlo jugar, porque es lo que le genera a todo el mundo, no solo a los argentinos. Entonces, de mi parte siempre será así, no veo nada negativo, sinceramente, que él esté dentro de la cancha, y ha estado en diferentes condiciones, pero siempre ha estado y siempre para nosotros ha sido fundamental.
A banda d'aquests dos partits aquesta matinada, se'n jugaran dos més. Irak-Noruega a les 12 de la nit i Àustria-Jordània a les 6 de la matinada.
Doncs precisament en un d'aquests partits que hem destacat de la jornada d'avui, el França-Senegal, hi juguen dos germans, els germans Hernández en França, però això no és un fet excepcional, perquè Marcos García també podria ser aquest el Mundial dels Germans.
7 parelles de germans disputen aquest Mundial, més que en cap altra Copa del Món. 3 dels germans comparteixen equip. A Cap Verd tenim els Duarte, Laros i Deroy. Els Hernández, Lucas i Teo, juguen en França. Amb Curaçao hi tenim els germans Vacuna, Leandro i Juninho. I 4 d'aquests germans no comparteixen equip. Són els Williams, Nico amb Espanya i Iñaki amb Ghana. Els Doué tampoc juguen a la mateixa selecció. Guela juga amb Costa d'Ivori i Desiré juga amb França. Els Lucas and Brovey comparteixen mare i no comparteixen pare ni selecció. Derek Lucassen juga amb Ghana i Brian Brovey juga amb els Països Baixos. El Sauter, en John juga amb Escòcia i en Harry juga amb Austràlia. I encara hi podríem haver sumat uns altres, els germans Timber dels Països Baixos. Quentin juga al Mundial, però el seu germà Jurien va haver de deixar la concentració abans d'hora per lesió. El que queda molt lluny d'aquestes set parelles és la fita dels Boateng, Kevin i Jerome, que es van enfrontar dues vegades en un Mundial, entre a la Alemanya i Ghana en els Mundials de l'any 2010 i 2014.
Doncs deixem ara per un moment el Mundial de Futbol i parlem de la final de la Lliga de Futbol Sala. La juguen el Barça i el Pozo Murcia, l'equip de Javi Rodríguez, que vol fer el primer pas per aixecar un títol més de dos anys després. Francesc Ripoll.
Des del març del 2024, el Barça de Futbol Sala no guanya un títol i ara ho té ben a prop. Els catalans enceten la final sense haver perdut cap partit en tot el play-off. L'últim obstacle és el Pozo Murcia, segon classificat a la Lliga regular. Final al millor de 5 partits i amb el factor pista favorable al Barça. Didac Plana, porter i capità blaugrana, sap que és important guanyar el partit d'avui.
Conscients de que tenim un repte molt gran i que al final només pot guanyar un, però amb la confiança i amb l'ambició que s'ha de tenir per fer-ho, no? Per tant, doncs, les sensacions són bones i intentarem donar la primera hòstia, no? Com es diu nosaltres.
Avui primer partit, dijous també al Palau, el segon. Per cert, una novetat important a la convocatòria del Barça. Torna Adolfo després de més de dos mesos i mig de baixa. Pol Pacheco i Lucas Granda continuen lesionats. I atenció a la dada, el Barça ha guanyat totes les finals que ha disputat contra el Pozo Murcia, 13 de 13.
10 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
El fet de no tenir un equip competitiu, doncs fa que...
Moviments al mercat del waterpolo.
Catalunya migdia.
Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
L'afició ho celebra. Ja és aquí el dia sensible de MediaMark. Només avui, 16 de juny, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga, a MediaMark.es i a l'app.
La Perla 29 presenta l'Albada, un text de Jaume Vinyes dirigit per Oriol Brogi. 11 actors donen vida a més de 40 personatges en un viatge per la nostra memòria col·lectiva. Un viatge des de la Guerra Civil a la Barcelona Olímpica. L'Albada és una història contra l'oblit, contra la por i contra el silenci. A partir del 25 de juny, al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
Joan, demà hem d'anar a Igualada.
I després a ca la meva mare, Olot.
Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
Molt bé.
Arribarem a tot?
El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
Un de cada tres infants de Catalunya viu per sota del llindar de la pobresa. Amb les beques per a colònies i casals de la Fundació Pere Tarrés, tindran oportunitat de viure un estiu saludable i ple d'aprenentatges i experiències úniques. Ajuda'ns a transformar el seu estiu. Fes un donatiu a peratarrés.org.
Sabies que el 2050 una de cada quatre persones tindrà problemes de pèrdua auditiva? Estudia el grau en Audiologia General de la UBIC, UCC, i sigues l'audiòleg que les ajudarà a sentir-hi més i millor. Parlem del teu futur. Escriu-nos a ubic.cat/cadem.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
En waterpolo, el Sant Andreu femení comença nova etapa. Ja és oficial que el fins ara tècnic Javi Aznar deixa l'equip i ell mateix explica els motius d'aquest adeu. David Ubach.
El Club Natació Sant Andreu i Javi Aznar han pactat la sortida del tècnic
de mutu acord. La nova directiva del Club Andreuenc, que s'ha estrenat aquesta temporada, ha establert una reorganització dels recursos econòmics interns, de manera que el projecte que Aznar ha capitanejat els últims 12 anys a l'equip femení de waterpolo queda tocat de mort. La majoria de jugadores importants, com hem anat explicant aquests últims dies, marxaran, i això es combina amb l'oficialitat també de la sortida del tècnic, que valorava així.
El que tenim per davant era complicat, que segurament la millor opció és que el club comenci un projecte nou, amb nova gent, i és el que hem acordat, no? Una sortida pactada, una sortida per amb dues parts bona.
Com a entrenador del Sant Andreu femení de waterpolo, Aznar ha guanyat un títol de Lliga de Campions, una Supercopa Europea, tres Supercopes espanyoles i també dues copes. Aznar, tot i que no és oficial encara, el rellevarà el que fins ara ha estat el seu segon preparador, Marc Comas. I del Sant Andreu al Sabadell. Aquests dies s'ha marcat mogut el waterpolo i a l'equip masculí ballesà s'ha oficialitzat també el retorn de Fran Valera, jugador internacional que aquesta última temporada havia jugat al Jadran Hercegovina Novi Montenegrí i que ara torna a casa.
La USAP de Perpinyà comença a preparar la temporada que ve sabent que seguirà la màxima categoria del rugbi francès. Ha aconseguit la permanència aquest cap de setmana en el decisiu partit jugat al Camp d'Ais de Provença. Corresponsal a la Catalunya Nord, Laura Bertran.
Dels nord-catalans contra el Club d'Ais de Provença en el partit per la permanència. El resultat final ha estat de 24 a 47, malgrat una primera mitja hora preocupant i un marcador inicial de 10 a 0 per als provençals. Al final, els més de 2.000 seguidors catalans que s'hi van desplaçar ho van poder celebrar. Entre ells, el president de la penya Trabucaires, Vicenç Panaviera.
Aquest partit era molt important justament per salvar-nos i per tenir una visió a mig termini. A dos o tres anys amb aquest nou entrenador, amb aquest nou staff, amb nous jugadors que arribaran a l'estiu, i era justament una etapa molt important per no aturar-se en el procés d'evolució del club.
L'USAP ja ha anunciat fitxatges importants per la pròxima temporada. El retorn del pilar Enzo Forleta, a més de Marco Riccioni, José Madeira, Luke McGrath i, sobretot, Sevu Rhys.
I tornem a parlar de futbol. El Sabadell i el Badalona hauran de buscar la remuntada aquest cap de setmana si volen tots dos aconseguir l'ascens a categoria. Van perdre els partits d'anada, tot i que els badalonins són els que ho tenen més complicat, Eudald.
El Sabadell haurà de remuntar divendres que ve a la Nova Creu Alta un 1-0 en contra davant el Zamora després de perdre el partit d'anada jugat a Castell i Lleó. Els atlequinats van encaixar l'únic gol del partit tot just a l'inici, per bé que van dominar el partit i van tenir alguna ocasió per empatar, al final van acabar perdent. Si divendres aconsegueixen igualar només aquest resultat, 1-0, aconseguiran l'ascens directe a segona divisió. Molt més complicat, com deies, ho tindrà el Badalona a casa davant el Compostela, si els escapulats volen pujar a segona federació. I és que l'anada a Galícia van encaixar un 3-0 en contra, en un partit on els de Miquel Azparren van ser clarament superats pels gallecs.
No es dominar el resultado, no es dominar las áreas, no es dominar el balón parado. Yo creo que han tenido una contundencia que necesita un equipo que quiere ascender. Nosotros no l'hemos tenido.
El partit de tornada entre el Badalona i el Compostela jugarà diumenge que ve al migdia a l'Estadi Municipal de Badalona.
D'aquí a tres setmanes comença el Tour de França amb el Gran Depart des de Barcelona i l'Ajuntament de la ciutat ha previst un dispositiu molt especial. Josep Gaya.
Prop de 900 agents de la Guàrdia Urbana prendran part en els dispositius de mobilitat i seguretat amb especial atenció a la regulació del trànsit. Les afectacions començaran la nit de l'1 de juliol. L'endemà, el dia 2, i amb la presentació dels equips al recinte modernista de Sant Pau, les alteracions se centraran en l'entorn de la Sagrada Família i l'Avinguda de Gaudí. El dia 4 serà el més complicat. La contrarrellotge per equips travessarà la ciutat des del Parc del Fòrum fins a Montjuïc amb afectacions a pràcticament tots els carrers principals de Barcelona. Finalment, el dia 5, amb l'arribada de la segona etapa, l'activitat se centrarà a Montjuïc. Per garantir la mobilitat de les persones, s'habilitarà 50 punts de pas per a vianants. Així ho explica David Escudé, regidor d'Esports.
En tot moment s'ha d'assegurar la seguretat dels veïns i les veïnes i, evidentment, dels esportistes, i això és el que farem amb diferents punts situats estratègicament a 5 minuts un de l'altre perquè es pugui passar.
L'Ajuntament recomana als veïns que durant aquells 3 dies es desplacin amb transport públic, sobretot amb metro.
Aquest és és el so del moment en què ha arribat l'Stanley Cup a Raleigh, després que els Carolina Hurricanes han guanyat l'NHL, que és el seu primer títol en 20 anys, Marta Garcia.
S'han endut la Lliga d'Hockey Gel dels Estats Units i el Canadà, superant en la final per 4 victòries a 1 els Vegas Golden Knights. 0-3 en l'últim partit, el 6è d'una sèrie de 7, i així no la franquícia de Raleigh en Carolina del Nord suma un nou títol de l'NHL 2 dècades després de l'última vegada. S'emporten, per tant, com deies, Laia, l'Stanley Cup, que és com se coneix el trofeu que donen al guanyador. Esta és una de les competicions més prestigioses del món de hockey gel, si no la que més. Tant és així, no?, que entre els aficionats d'aquest esport se la coneix com el Sant Grial. És també la més antiga. En 1892, Lord Stanley de Preston, en aquest moment governador general del Canadà, va adquirir el trofeu per un mòdic preu, 50 cèntims de dòlar. Només existeix un únic trofeu, i com que el nom de tots els guanyadors i els tècnics se grava allí mateix, l'han d'anar afegint pisos per la base i el trofeu se va fent més gran. I la tradició dicta que cada jugador de l'equip guanyador s'ha d'endur la copa a casa durant un dia d'aquest estiu.
Doncs aquestes són algunes de les històries que sempre ens apropa la Marta Garcia. Ara amb ella acabarem aquest repàs de l'actualitat esportiva, encara un parell de punts més. Comencem amb l'Espanyol i la pretemporada.
Ha confirmat un nou amistós. Els blanquiblaus jugaran el 21 de juliol contra el Pau de la segona divisió francesa en el municipal de Palamós a partir de les 7. L'Espanyol farà l'estatge de pretemporada en Navata del 15 al 22 de juliol i aprofitarà aquests dies per a jugar diversos partits. L'equip femení, per cert, ha renovat la portera Paula Cova una temporada més fins al 2027. I ja que estem parlant de renovacions,
sí,
l'internacional alemany Antonio Rüdiger ha renovat amb el Madrid una temporada més. L'Uni Girona per Mariam Koulibaly. La pivot maliana deixa l'equip gironí després de vestir la samarreta una temporada. En hoquei patins, el Pons Lleida ha presentat este migdia Carlos Cortijo com a nou entrenador per les 3 pròximes temporades. I el Noia ha presentat un jugador molt jove, Dene Wanch, Marc Sanon, que firma per la pròxima temporada.
Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva. A les 7 més esports al tot costa. I també a les 11 de la nit, Club de la Mitjanit Especial Mundial. Ara seguim a Catalunya Ràdio amb el Catalunya Migdia i el Joan Botà.